L'entrevista compartida.
La nostra protagonista de l'entrevista compartida d'avui assegura que el periodisme actual és absolutament mercenari, sectari i que està al servei d'uns interessos econòmics que són legals però poc legítims. És més que pessimista amb el moment que viu la professió i assegura que el periodisme en general està alineat al pensament únic, fugint sempre de l'interès públic. Avui, des de Ràdio Banyeres, ens visita Rosa Maria Calaf. Rosa Maria Calaf Soler va néixer a Barcelona l'any 1945. Va estudiar Dret i Periodisme a la Universitat de Barcelona i l'any 1970 va entrar a treballar a Televisió Espanyola. Des d'aquell moment es va convertir en un dels rostres més populars de la cadena amb les seves corresponsalies a Nova York, Moscou, Buenos Aires, Viena i Roma. L'any 1983 abandonà momentàniament Televisió Espanyola per ser directora de programació del nou canal de televisió de Catalunya, TV3. A Televisió Espanyola, la seva última destinació va ser a la zona de l'Àsia-Pacífic, on va cobrir els Jocs Olímpics de Pequín. El novembre del 2008 es va acollir a la política de jubilacions impulsada per Televisió Espanyola i va abandonar el seu càrrec professional en aquesta cadena l'1 de gener de l'any 2009. Aleshores, va ser nomenada presidenta del Centre Internacional de Premsa de Barcelona. Si una cosa no li falta a la Rosa Maria són premis. Ha estat guardonada amb el Premi Ondas a la millor tasca professional, el Premi Ofici de Periodista concedit per Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 5è Premi José Couso de Llibertat de Premsa i el Premi Nacional de Periodisme que concedeix la Generalitat de Catalunya per la seva dilatada i exemplar trajectòria com a reportera internacional a Televisió Espanyola. L'any 2008 fou investida doctora honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Rosa Maria, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Jo quan ho sento així tot junt, però moltes gràcies per la presentació, eh?
Què penses quan ho sents així tot junt? Perquè clar, comprimir, resumir la teva vida professional és una feina gairebé impossible,
Sí, la veritat és que he estat molt, molt afortunada, això és el que penso, no?, d'haver pogut fer doncs, el que volia fer en un moment en el que el periodisme efectivament encara doncs, es podia en fi, treballar com calia, en fi, totes aquestes coses, no?, i sobretot doncs, que he pogut fer moltes més coses de les que mai, i en els meus somnis més extrems, havia pensat que podria fer, no?, així que estic molt agraïda, la veritat.
Perquè quan eres petita era un somni poder ser corresponsal?
A veure, jo quan era petita vaig fer dret precisament perquè el que pensava fer era carrera diplomàtica. Sempre havia estat molt mirant cap enfora perquè vaig tenir la sort de tenir una família viatgera, no? Per banda de la meva mare, doncs el meu avi, per exemple, doncs va anar a la Índia a principis del 1902, tenia negocis a Cuba, és a dir, que a casa es parlava contínuament de viatges, els papàs també eren molt viatgers, i per tant ja en aquella època, estem parlant dels anys 50, quan jo tenia doncs 13-14 anys, i em van començar a enviar a estudiar fora, que era poc habitual en aquella Espanya tancada de la dictadura, i menys per una nena, no? Aleshores, de seguida vaig pensar que jo el que volia fer era alguna cosa que tingués que veure amb l'exterior, no? Perquè el que veia fora em semblava que m'agradava més que el que veia dintre, en molts casos, no? I que volia, no sé, connectar d'alguna manera, no? O sigui que, de fet, ja dic, la meva inicial idea era carrera diplomàtica. El que passa és que sempre m'havia agradat molt, doncs, bueno, parlar, com és evident, no? Després no he fet altra cosa durant tota la meva vida, escriure, feia els discursos de final de curs i aquestes coses. I aleshores vaig començar a estudiar periodisme quan es va obrir l'escola de periodisme a Barcelona, que jo feia llavors tercer o quart de dret, i aleshores a poc a poc vaig veure que el que jo volia fer ho podia fer més bé com a periodista que com a diplomàtica, que era molt més encarcarat i molt més jeràrquic, i em semblava que, bueno, que encaixava més bé.
Viatjar és una cosa que t'encanta i que has tingut la sort de poder-ho fer sempre.
Sí, efectivament, perquè jo sempre dic que he tingut també la sort, no?, de poder fer les meves dues passions, no?, que és aquesta, doncs, aquesta part d'informar, no?, de primer doncs, intentar saber una mica el que passa i després explicar-ho, però que això portés a més doncs, el tema del viatge. I de fet no paro de viatjar, o sigui, fins i tot ara que molta gent em diu, escolta, però no, perquè no pares una mica, no?, perquè potser, doncs no, mentre pugui continuaré viatjant perquè crec sincerament que és la millor forma d'aprendre i crec que bueno, la diversitat del món és una riquesa, no? I hem de ser-ne conscients, protegir-la i aprendre del que és diferent, no?
Clar, però ara quan deies aquestes paraules pensava hi ha moltes diferents maneres de viatjar, no és el mateix viatjar intentant trepitjar terreny real que, per exemple, viatjar a països molt llunyans però no sortir del complex turístic on has arribat.
Sí, efectivament, amb això tens absolutament tota la raó, no? Hi ha aquesta diguem, diferència que sempre es diu, no?, entre el turista, que és el que passa només per fer-se la foto i que efectivament doncs, gairebé no se n'assabenta de res i que a més normalment doncs, et diu aquelles coses, ai, és que aquí jo ara voldria una truita de patates, no? És el Japó, per exemple, no? Aleshores, doncs, aquest efectivament doncs, és una forma de viatjar, que és una llàstima, no?, perquè tenint l'oportunitat doncs és una llàstima no aprofitar-la més. I després hi ha doncs, la forma de viatjar del viatger, no? El viatger doncs que és, en fi, aquesta persona que intenta, doncs, amb humilitat, o sigui, amb els ulls molt oberts, amb molt respecte pel que té davant, doncs, bueno, ja dic, intentar entendre, no?, això que és diferent.
37 anys fent de corresponsal. Quant temps necessita un periodista per poder informar, per poder conèixer i poder explicar bé allò que passa al territori on ha estat enviat?
Mira, depèn molt, la veritat, de la diferència, del lloc, no? Per les diferències culturals, evidentment, doncs, per exemple, jo que sé, quan vaig ser corresponsal a Itàlia, doncs em va ser molt més fàcil que quan me'n vaig anar a la Xina o quan me'n vaig anar a la Unió Soviètica, per exemple, no? Perquè, evidentment, són cultures més properes, fins i tot, doncs, quan vaig anar a Sud-amèrica, fins i tot als Estats Units, no?, amb totes les diferències que podem tenir, perquè són, doncs, uns paràmetres que et són més familiars. Quan són cultures, ja dic, tan diferents com pot ser, doncs ja dic, la japonesa o qualsevol cultura asiàtica, et costa més. I després també depèn, clar, del tipus de país, del tipus de règim polític, és a dir, quan estàs treballant en una dictadura, doncs evidentment ja saps que tens que fer doncs, una sèrie de buscar les vies, no?, per poder assabentar-te del que està passant i sobretot no posar en perill a les teves fonts, no? En canvi, doncs, bueno, quan estàs en una democràcia doncs és molt diferent. I després hi ha les suposades democràcies, no?, les que oficialment són democràcies però que en fi que a l'hora de la pràctica no ho són tant. Per tant, la qualitat democràtica marca molt també, no?, la teva manera de fer. I després la relació que tingui el teu país, és a dir, en aquest cas doncs, Espanya, doncs, amb aquest país on tu estàs, no? Perquè doncs, bueno, si és un lloc que pràcticament no saben ni qui ets, doncs no els és igual el que facis, no? No, però si en canvi, quan estàs a Sud-amèrica, doncs, per exemple, et vigilen molt en el qual, perquè tenen, els importa, no?, quina és, en fi, la imatge que puguis donar. O sigui que varia moltíssim, la veritat. Però el que està molt clar és que no pots aturar-te mai d'intentar aprendre més, de parlar amb la gent, de parlar amb aquells que en saben més que tu, i jo sóc molt de fer fitxes, i en fi, això és a dir, que has d'estar sempre, no se sap, mai pots dir, no, ja porto aquí 4 anys, i en fi, això ja m'ho sé, no? Quan més temps portes, més te'n dones compte de que no saps res.
Què hi posaves en aquestes fitxes?
Una mica de tot, perquè jo sempre, clar, vosaltres sou molt joves i no recordeu que abans doncs, la informació normalment dels corresponsals era pràcticament només política, economia, és a dir, era una part de la informació, però hi havia poca vida diària, no?, diguem, o sigui, societat, color, cultura, per descomptat, doncs això quedava una mica més al marge. I en canvi, doncs, en fi, quan la meva generació vam començar a intentar explicar el món passant per la gent, no? O sigui, no només per la política exterior i la política econòmica dels països, no? I aleshores, és clar, això en requeria, doncs, en fi, fer un altre tipus d'aproximació. I les fitxes, doncs, volia dir estar sempre en contacte amb temes molt diversos, des de coses molt banals, aparentment, però que també les has de tractar molt, molt seriosament, no?, per molt que semblin que, va, per quina tonteria, si aquesta gent se'n va, no sé, a Nova York, a Central Park, a fer una exposició perquè es ficarà en una gàbia, doncs, vaja, quina xorrada. Sí, és una tonteria, però això vol dir que és un tipus de manera, no?, d'expressió, etcètera, etcètera. No? O sigui, que sempre has de buscar una mica el més enllà.
Rosa Maria, mira què et demana el Toni Guerrero, company de Ràdio Vilafant.
Rosa Maria, bona tarda des de l'Alt Empordà. Amb tots els anys que has treballat en el món del periodisme, has estat en molts països, en molts llocs del món, en moltes corresponsalies. De quines tens millor record i de quines pitjor record?
Això m'ho poses difícil, perquè aquesta cosa... A veure, si haig de parlar des del punt de vista professional, és a dir, en quant a l'interès informatiu, doncs està clar que diguem, la Unió Soviètica va ser una experiència extraordinària, perquè vaig agafar, doncs, ja el començament de Gorbachev, i per tant, doncs, en fi, quan ja es trontollava pràcticament tot aquest model, aquest sistema, que teníem una idea i n'era una altra, és a dir, que era, en fi, aquest gegant amb peus de fang, però després, doncs, per exemple, també la Xina, tota aquesta transformació de l'eix de l'interès de l'Atlàntic al Pacífic, doncs tot això ha tingut un extraordinari interès informatiu. Ara, personalment, doncs jo sincerament on més millor he estat és a Roma, Itàlia, que m'adoro Itàlia, i Argentina, que sempre dic que és una mica com el meu segon país, no? O sigui, tinc grans amics i els millors records probablement personals doncs són d'Argentina i d'Uruguai, en fi, del Cono Sur.
Recordes d'alguna manera especial aquell 1 de gener de l'any 2009?
A veure, quan jo me'n vaig anar el 2009, doncs jo tenia ja molt assumit que me n'anava, i sobretot me n'anava bé, amb aquest bon regust de boca, de que, en fi, de que l'últim any, doncs, m'havien demanat que em quedés, em van donar fins i tot la possibilitat de no marxar, és a dir, de prorrogar fins... Jo ja tenia 62 anys i mig, aleshores, per tant, que em prorrogaven fins al 65. Vaig ser jo la que llavors vaig dir que no, perquè sempre m'havia queixat molt de l'ERO, però sempre dient... que jo protestava pel que significava del malbaratament de fons públics, de tot el que s'havia invertit en formar persones. Clar. I parlava d'aquests companys que tenien 52, 54, 55, quan millor estaven professionalment, es prescindia, no? I per tant no em semblava coherent protestar pels altres i després quedar-me jo, no? Sí. Aleshores me'n vaig anar. Per tant no va ser tan terrible. Sí que tenia una mica de dubte de què passaria, perquè jo que sempre he estat doncs de moure'm molt, doncs sí que és una mica, diu, ui, ara això de jubilar-se, què vol dir, no? Però també aquí he estat una altra vegada molt afortunada, i la realitat és que des de que vaig tornar doncs no he parat de fer coses, no? De col·laborar amb ONGs, de col·laborar amb escoles, de col·laborar amb universitats, o sigui, la docència, diguem, des de tots els punts de vista, i després de ser molt ben tractada, amb molt de carinyo, i per tant, doncs, la veritat, ja dic, no ha sigut l'impactant que pensava que podria ser.
Rosa Maria, perquè tu a què atribueixes que els mitjans vulguin prescindir de la memòria, de l'experiència dels seus treballadors amb aquestes jubilacions anticipades, quan precisament el que estan fent, com tu deies ara, és despreciar tota una generació quan està en el seu millor moment?
Bé, jo crec que això respon a un fet que no és només del periodisme, és a dir, és del tipus de societat que determinats sectors volen construir, no? Que l'interès comú, l'interès de la majoria, doncs ara és el menys comú, és a dir, perquè és el que interessa menys, doncs respon a això, no és l'excel·lència informativa l'objectiu, i per tant doncs hi ha altres interessos que es barregen, econòmics, de control, de banalització, de fer que la gent pensi que està informada quan realment només està entretinguda. Aleshores, els que tenim memòria, els que som més grans, doncs som una mica pesats, no? Vull dir, perquè és més difícil que acceptem això. No perquè la gent jove, i això és molt important que quedi clar, sigui tonta, no tingui talent, no tingui voluntat de fer-ho bé. No, absolut. Sinó perquè ningú n'hagi ensenyat. O sigui, i tots hem après fent les coses i hem après d'algú que en sabia més. I això es pot, bueno, és molt fàcil d'entendre si pensem que la informació és un valor tan important com la salut. Aleshores, què volem? Metges que operin a cor obert amb 3 anys d'experiència després de sortir de la carrera, o un cirurgià que porti 35 anys d'experiència? Doncs és evident, no? Vull dir que això ha d'haver-hi un engranatge.
Dius que la informació és un valor tan important com la salut, però hi ha polítics que pensen que abans de tancar una escola o un hospital el que cal tancar és un mitjà de comunicació.
Bueno, evidentment és absolutament demagògic, perquè està clar que si ens ho plantegen així i et diuen, a veure, és que haig de tancar aquesta emissora perquè si no hi haurà no sé quanta gent que es morirà, evidentment tothom diríem, d'acord, primer és evidentment la vida, no? Això està claríssim. Però és clar, la vida, o sigui, es composa de moltes coses, no és només respirar, no? És a dir, és viure com un ser lliure, amb dignitat. És a dir, tot això requereix uns altres aspectes que s'han de cuidar, que és l'educació i que és la informació. És a dir, una societat que no estigui ben informada pot prendre decisions molt equivocades, és a dir, pot deixar-se arrossegar, és a dir, si tu et posen una taula plena d'aliments però ningú t'ha explicat el que és tòxic i el que no és, doncs agafes, tu menges qualsevol cosa i te'n vas a l'hospital, no? Perquè hi ha una intoxicació del cos físic. Si tu tens suposadament una allau d'informació però sense control, sense control en el bon sentit,
sí.
O sigui, sense qualitat, és a dir, sense explicar des de petits, no?, la importància del sentit crític. Tot això, doncs què passa? T'empasses tota aquesta informació, la tòxica, igual que la no tòxica, i aleshores acabes també intoxicat com a cos social. Doncs tan greu és una cosa com una altra, no?
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Rosa Maria, atenta, ara el que et demana el Joan López des dels estudis de Ràdio Montblanc.
Rosa Maria, bona tarda des de Ràdio Montblanc. Com i quan deixes de ser Rosa Maria Calaf, corresponsal de Televisió Espanyola a qualsevol lloc del món, i passes a ser la Calaf?
No, la veritat és que això no ho sé gaire bé. De fet, fixa't, jo crec, si hem de buscar, perquè aquestes coses evident que no és d'avui per demà, però jo crec que, fixa't, la primera vegada que això es va plantejar va ser quan estava a Argentina, que una companya periodista, la Norma Morandini, una persona molt reconeguda, no?, va escriure una cosa, no?, explicant i dient això, dient, no, jo no la coneixia, però em va arribar que la que venia de corresponsal era la Calaf. I aleshores, doncs, clar, jo també vaig dir, ai, quina cosa més curiosa. I, bueno, allò parlant, no? Doncs hi ha un moment, jo crec, en què la gent, doncs, ja te, no sé, se t'apropia, no?, una mica, i passes, doncs, a ser una espècie com de referent, o jo què sé, el que realment per mi és, bueno, molt gratificant, però al mateix temps és una angoixa terrible, o sigui, perquè quan em diuen això, és un sentit de la responsabilitat extraordinari, no? Ara, la Calaf, ja et dic, pot ser el la, amb el cognom, pot ser per bo i per dolent, també es deia la Thatcher, per exemple. O
sigui que... Però la Calaf és molt pessimista amb la situació que viuen els mitjans, i a més, dius que no se salva ningú, ni la premsa, ni la ràdio, ni la televisió.
Sí, a veure, jo el que passa és que a vegades sona molt apocalíptic, i jo quan faig les xerrades,
molt,
sobretot a les escoles, a les escoles sempre ho dic, a veure, sonaré molt apocalíptica perquè el que vull és fer passar el missatge de l'alerta. Crec que és apocalíptic perquè el que intento és cridar l'atenció perquè el ciutadà se'n doni compte, és a dir, se'n doni compte de que els mitjans de comunicació, uns més, uns menys, evidentment, uns països més, uns altres menys, no són lliures, és a dir, que la informació que rep l'ha d'escollir, és a dir, s'ha de fer una dieta de bona informació, ha de fer un esforç per informar-se bé, exactament igual que el que he explicat que els aliments. Sabem més de patates fregides i dels iogurts que ens convenen que del tipus d'informació que estem ingerint, no? Llavors això és important que ens en donem compte. Què hem de fer? Ja dic, i això ho deien els grecs ja, perquè crec que era Tucídides que deia que hem d'escollir entre descansar, és a dir, no fer res, o ser lliures, perquè la llibertat no te la regalen. Això vol dir que hem de tenir un paper actiu. I si no sabem que les coses no estan bé, doncs mira, doncs potser no fem res, no? O mirem cap a una altra banda. Però és cert que en el món del periodisme, com en altres aspectes, hi ha moltíssima gent fent les coses molt bé i esforçant-se moltíssim, intentant, doncs amb aquest mateix missatge que jo dic, o no tan apocalíptic, o bueno, doncs el que sigui, però intentant fer les coses bé. Parlàvem fa un moment, això que feu vosaltres, exemple, aquest tipus de periodisme, aquest tipus de ràdios, això té un valor extraordinari, o sigui, i la gent ha de saber el difícil que és fer això, i ha de saber que és molt important que existeixi, o sigui, que no es pot permetre això de, ah, bueno, però això ho tanquem, perquè, no, o sigui, perquè realment la informació comença al carrer amb la vida de les persones, i els que millor ho poden explicar són els que, com vosaltres, esteu a peu de carrer amb les persones. I a partir d'aquí això va pujant, no? Però realment el corresponsal, per exemple, t'emporta sempre doncs, tot el mèrit, el glamour, el corresponsal de guerra, no sé què. Molt bé, d'acord, perfecte, és complicat, és difícil, molt bé, però no és més difícil que fer periodisme local. I moltes vegades no es diu que els corresponsals que estem fora i que treballem molt recolzant-nos en els periodistes locals dels llocs on estem, eh? O sigui, i acudim, anem amb ells, o sigui, perquè, doncs, en fi, et donguin moltes claus, perquè t'ajudin...
Perquè etcètera, són qui millor coneixen, al cap i a la fi, no? Aquell
evidentment,
terreny.
Evidentment, exactament. I, a més, tenen un altre problema afegit, és a dir, el corresponsal, tu vas a un lloc que no és el teu lloc, per tant, hi ets una temporadeta i després te'n vas, i a l'enviat especial ja no direm, que potser ja estàs una setmana i ja no tornes més, eh? Però, en canvi, el periodista local es queda. O sigui, és a dir, que totes les pressions, totes les dificultats, tot ho té cada dia a la porta de casa seva quan obre la porta i surt del carrer. O sigui, tot això és una cosa que el ciutadà ho ha de saber, o sigui, per poder-ho valorar, no? I defensar-ho.
Clar, i també ha de saber que aquesta professió s'ha arribat a precaritzar tant que amb aquestes condicions, amb les que hi ha ara mateix al mercat laboral, és gairebé impossible fer periodisme.
És clar, perquè aquesta és una altra, diguem, orientació perversa, no? Perquè si tu precaritzes, és a dir, si tu no dones recursos per fer una feina ben feta, què estàs fent? Doncs propiciant un resultat pues, dolent, o sigui, o pitjor, evidentment, molt pitjor del que seria si tingués aquests recursos, no? Per tant, tornem a el que parlàvem fa una estona, no és l'excel·lència informativa el que estem buscant, no és una informació de qualitat la que estem buscant. O sigui, en el millor dels casos, doncs potser serà només fer negoci algunes empreses periodístiques, no? Però en el pitjor dels casos serà clarament influenciar per construir una societat sense pensament crític. O sigui, una societat, ja dic, que pensi que, bueno, doncs, que el que li donen és el que hi ha i no hi ha altra cosa, no? Els grans temes no se'n parla. Aleshores, tot això vol dir, ja dic, que doncs, tu precaritzes una redacció, fas que un periodista tingui que fer 7 temes per dia, el que vol dir que no podrà preparar aquests temes ben preparats perquè ningú ho podrà fer en aquestes condicions. O quan s'envien persones a cobrir aconteixements dels que normalment potser no en sap res quan agafa l'avió al moment que marxa. I això què vol dir? Que és que estem prioritzant el fet simplement de dir hem enviat algú, el fet d'enviar algú que a més de ser enviat sap el que passa i ens ho pot explicar i té els contactes i pot buscar... anar més enllà, no? És a dir, sobretot fer que ens fem preguntes, perquè aquest és el gran problema, o sigui, que crec que hem construït una societat que li hem fet creure que ja està tot contestat i que el que és el que és i que no hi ha cap altra alternativa. I això no és veritat. I això no té res a veure amb ideologies polítiques, perquè quan es diu això, moltes vegades et diuen antisistema, en didal... No, és dir, simplement... que s'han de reconduir una sèrie de pràctiques que no s'estan fent bé. És a dir, no estan afavorint, ja dic, els drets de la majoria, és a dir, un món més just i millor per tots, a ser possible, no només per uns quants.
Rosa Maria, ens quedaríem tot el dia parlant amb tu, però ja t'aviso que ens queda poc temps, així que dues últimes preguntes, i el que farem en primer lloc és anar cap al Maresme, perquè des de Ràdio Arenys el Josep Bayo et demana això.
Bona tarda, Rosa Maria. Com es concilia una vida laboral viatjant i vivint per tot el món?
Bé, no, això és molt complicat, allò de la conciliació familiar, és a dir, jo vaig tenir molt clar des de sempre i des de molt jove, des de molt abans de començar amb tot això, que jo, per mi, la meva feina era prioritària i que la meva forma de realitzar-me com a persona passava sobretot doncs, per l'aspecte, ja dic, laboral, professional, etc. No? Per tant, jo ja vaig pensar que no constituiria mai una família tradicional. Quan dic això, què vull dir? Doncs, sobretot fills, perquè crec que tenir fills és una cosa molt seriosa, és el més important que un pot fer en aquesta vida i s'ha de fer sabent el que fas. I per tant, si jo sabia que el que volia fer era ser fora, moure'm, i no, em semblava tremendament injust doncs posar unes criatures aquí i amb una mare com jo, que potser desapareixia pensant que marxava una setmana i tornava al cap de 3 mesos. O sigui, és evident que això no tenia cap sentit. Però això és una opció personal, o sigui que no crec que sigui ni més bona ni més dolenta que un altre, és a dir, això ho tenia molt clar. Els companys que he tingut, doncs ja sabien que era així, i per tant, doncs, bueno, pues me tomas o me dejas, no? Vull dir, i ja està.
Que tu deixaves les coses molt clares.
Exactament. Ara, llavors, ara, si tu vols, per mi, conciliar una vida, ja dic, familiar, normal, amb el tipus de periodisme que jo volia fer, per mi no era possible, però no vull dir que no ho sigui. Hi ha gent que, bueno, sobretot companys, més homes que dones, que més o menys ho han compatibilitzat, però també tinc que dir-te que la majoria, bueno, doncs hi ha molts divorcis, eh? O sigui, entre els corresponsals i els enviats especials, i tot això és molt difícil, perquè és això, no? Vull dir, és molt, molt, molt un imprevist darrere de l'altre, i l'altra persona, doncs normalment és difícil que accepti ser permanentment ell mateix un imprevist. No?
T'hem entès perfectament. Última pregunta, i tancarà l'entrevista la Lourdes Meronyo, companya de Ràdio Banyeres.
Rosa Maria, hi ha hagut alguna anècdota laboral que t'hagi marcat a la teva vida?
Mira, això també és una de les altres coses que em costa molt escollir, perquè també depèn, esclar, n'he tingut moltíssimes, moltes de que jo no en soc conscient de que eren anècdotes, perquè a mi em semblaven normals, no? Però mira, jo, una cosa que explico sempre, perquè crec que a més és il·lustrativa, és que em vaig trencar el braç a Timor, una petita illa d'Indonèsia perduda. No hi havia ni un sol metge en tota la illa, de 750.000 habitants. Llavors els soldats australians que en aquell moment estaven allà per la ONU van ser els que em van atendre, en guixar, etc. Vaig continuar treballant i al cap de 3 setmanes me'n vaig anar a Hong Kong, que era on vivia, que estava més o menys a menys de 2 hores d'avió. Vaig anar al traumatòleg i per veure com estava tot, em va treure el guix i quan em va haver de tornar a enguixar em va donar una carta de colors per escollir el color del guix. Ai, hi havia de tot, vermell, blau, amb Mickey Mouses, amb dibuixets i de tot. Llavors l'anècdota és un món on menys de 2 hores d'avió passes de que no hi hagi un metge que et donin a escollir la carta de colors per enguixar-te, vol dir que alguna cosa no l'estem fent bé.
Rosa Maria Calaf, ens ha agradat molt saber que encara mantens aquest esperit viatger i combatent amb tot el que està passant. Moltíssimes gràcies avui per visitar-nos aquí a la tarda. Un petó ben i ben gran.
A vosaltres, gràcies per l'espai i el temps. Una abraçada.